Bona tarda. Bona tarda. Iniciem sempre la sessió amb informacions pròpies de l'aula. Dir-vos que aquest divendres s'acaba el taller musical per adults que està fent la Laia Torres Badosa. És l'última sessió i és aquest divendres a les 10 a la sala d'actes de la biblioteca. Més coses. Tenim el viatge a la Seu d'Urgell, Andorra i Organyà. Queda alguna plaça, si algú està interessat, doncs encara hi és a temps, però ràpid, perquè ja estem acabant de totes les inscripcions. També tenim el Liceu, que anirem el dia 17 de juny, que la setmana passada doncs, ja en vàrem parlar i algú es volia apuntar i no va poder ser, però si algú avui vol apuntar-se, el preu és 110 els socis i 112 els no socis. Aquí hi ha l'entrada i autobús fins a la porta. I també dir-vos que aquesta setmana que anem a l'auditori, a l'hora de sortida, els que esteu inscrits, és a 6:15 davant del Calisai, davant d'aquest mateix edifici. I com sempre, no podia ser d'altra manera, sisplau, els mòbils, silencieu-los, sisplau. A veure, la conferència d'avui va lligada amb la visita guiada que farem al Museu d'Arenys el dimecres 29, guiada per la seva directora, la Neus Ribas, que doncs segur que ens farà una explicació fantàstica i ens agradarà molt perquè totes les exposicions temporals que fan doncs, són molt interessants. I l'exposició es diu Vestides de negre, elegància, tradició, moda i moda alternativa. Si algú doncs, està, ja tenim algunes inscripcions, però si algú es vol apuntar, també que ens ho digui a la sortida. I per aquest motiu, del fet de la visita a l'exposició del museu, ens acompanya avui la Cília Ventosa Muñoz, que és llicenciada en Filosofia i doctora en Antropologia Urbana. Ha estat conservadora del Museu del Disseny, del Museu Tèxtil i d'Indumentària, del Museu Etnològic, del Museu també d'Arts, d'Indústries i de Tradicions Populars, tots ells de Barcelona. Investiga des de l'antropologia la relació entre el vestit, el cos i la moda. En el camp de l'art tèxtil, treballa en la recuperació de matèries primeres i tècniques tèxtils, tant en manifestacions artístiques com en laboratoris d'artesania. Ha publicat diversos llibres, en destaquem Els vestits populars de Catalunya, Balenciaga, l'elegància del barret, Modelar el cos, entre d'altres que en té. Ha publicat treballs sobre artesania, vestits populars, moda, museologia, antropologia i teixits de diferents cultures. Ha comissariat diverses exposicions d'indumentària i ha fet diversos articles sobre la moda i el cos. Recentment ha preparat un article que es publicarà ben aviat en el llibre que es farà de l'exposició del nostre museu, que m'imagino que serà el catàleg de l'exposició. Doncs la Sílvia doncs, hi ha fet un article. Avui la Sílvia Ventosa ens parlarà del negre i la moda. Moltes gràcies. I per ella, veu vestida de negre, per tant, molt adient amb la conferència d'avui. Gràcies.
Moltíssimes gràcies, Mercè. Moltes gràcies, Neus, per acollir-me aquí a Arenys, que trobo que és una vila meravellosa i sóc una gran fan del museu i de les puntaires. I us recomano vivament que aneu a veure l'exposició Vestides de negre, que és petita, però diria suculenta. Vull dir, hi ha molta cosa que us farà obrir els ulls, una mica de meravellament, però una altra vegada també una miqueta de sorpresa. Hi ha vestits del segle XXI que et fan una mica badar la boca. És veritat. Doncs avui anem a parlar del negre en el vestit. El negre en el vestit, quan més ho estudio, més m'interessa. Més m'interessa, llavors ja m'he posat de negre i tot gira entorn al negre, perquè el negre és el color més invisible, però també el més complex, el més difícil d'aconseguir. Quan tingueu el catàleg a les mans, l'Assumpta d'Angle us explicarà que fins al segle XVI el negre s'obtenia per una superposició de colors. Posaven groc i vermell i verd i blau, tots els colors, i al final quedava una ala de mosca que no era ben bé negra. Però volíem aconseguir el negre. Què va passar? Es va descobrir Amèrica i allà a Amèrica hi ha una badia de Campeche i en aquesta badia de Campeche, el Palo Campeche, aquest sí que donava un color negre. I llavors, com veurem avui, va ser el color del poder. però és el color, com sabem, de la seducció, de l'erotisme, del fetichisme, del poder. Tot això ho anirem desgranant a poc, aquest és com un resum. Però també, i això potser ho coneixeu en fotos antigues, el color de la pobresa, de la misèria, del dol, de la religió catòlica amb els seus aspectes més estrictes, més austers, dels uniformes. És a dir, és un color que per una banda ha revolucionat el món de la moda i per altra banda és el color més antic que hi ha, més tradicional, més ancorat a la terra. Com s'explica tot això? I per què em fa tanta il·lusió el negre? És que el negre ho explica tot, diguem. Conté tots els colors. Ho veieu? Sí, molt bé. Doncs començarem per aquesta gravadet de Juan Cruz de la Cruz Cano, de 1777, que ens mostra un aguacil. Un aguacil era una persona que imposava l'ordre, no? Era com ara seria un mosso. I aquest senyor que imposava l'ordre, que feia por i que venia de l'estructura política, doncs era completament vestit de negre. A l'altra punta del ventall tenim aquestes dones dels anys 50 que per una banda representen l'extrema elegància però també les dones que van a l'església amb la cara tapada. Ara parlem molt dels vels de les dones musulmanes, però mireu com anaven les dones aquí en els anys 50. Són unes dones molt elegants, molt ben vestides, però per pudor, per modèstia, per una mica no provocar cap desig a cap home, havien d'anar a l'església amb la cara tapada de negre. A l'altra punta tenim la Wagner, no?, amb aquest vestit meravellós de Balenciaga, que és la representació total de la seducció. És aquesta dona que amb un petit vestit negre, una petite robe noire que veurem després, és, ja ens ho diu tot, vull dir, perquè realment marca una silueta molt definida, molt perfecta, i el que es veu d'ella doncs és un contrast tan enorme, aquesta cara, aquest escot i aquests braços blancs, que encara que diu l'Àngel vestido rojo, doncs aquest era un vestit, en aquest cas, negre. I aquí, tornem a l'altre extrem, doncs unes dones que són fet monges en el segle XXI i que va sortir un article a l'Ara que deia vida íntima de les monges del segle XXI. Som dones molt normals. Són dones que llegeixen, no fan servir la campana per convocar les misses, sinó que fan servir WhatsApp col·lectiu, treballen, però no deixen d'anar vestides exactament com anaven fa 200 anys, fa 400 anys, fa 600 anys. De fet, aquest vestit que porten prové de l'època medieval. Doncs aquí, si comencem a parlar de la història de la moda, podem començar al segle XVI. La moda, diguem que comença quan existeixen uns sastres que són capaços de fer uns patrons, és a dir, de fer una abstracció del cos i d'aquest cos que és en volum, en tres dimensions, el converteix en una cosa plana de dues dimensions, que és un paper, fa uns dibuixos i aquests papers retallats després tornen a ser tres dimensions, és un volum. Doncs en aquest moment en què surten els sastres, que al Museu de Terrassa hi ha un manual de sastre, que és el primer que es coneix, no és Acelga, és Alcega. És un manual que explica com des del paper podem fer els vestits. Doncs a partir d'aquests manuals es fa la moda. I en aquest moment, al segle XVI, Espanya és el país més poderós del món i aquest és Felip II, que va vestit totalment de negre amb aquesta mena de bolilla o de coll que li dona llum a la cara. Si poses un coll blanc, això dona llum a la cara. I per què va de negre? Primer, perquè ja havien descobert Amèrica en 1590 i coneixien el negre. I tenien el poder i eren els propietaris d'Amèrica en aquest moment. Llavors, ells es vestien de negre per demostrar aquest poder. Després, perquè sembla que estava molt trist per la mort d'una de les seves dones, però això no era el motiu principal. El motiu principal també era la contrarreforma, que a mitjans del segle XVI va protestar, va criticar tots aquells dispendis de luxe, de moda, de colors, de puntes, de brodats, que eren exagerats, i va imposar una moda més austera. Si, bueno, si això us sembla una moda austera, doncs... la veritat és que les corts espanyoles es vestia de negre perquè era el model que s'havia adoptat, però les corts europees tot era de grans colors. Si heu vist alguna pel·lícula d'Isabel I d'Anglaterra, que són molt boniques, en aquell moment hi ha un moment en què apareix l'ambaixador espanyol que va de negre i, clar, amb allò, aquells colors tan bestials, queden tots amb la boca oberta i no diuen res. I després, com l'estat espanyol, els reis tenien tantes connexions en diferents corts, anaven casant una filla, una neboda, no sé què, i aquesta moda, l'espanyola, doncs s'anava estenent per tota Europa. I aquí tenim un gravat, una miqueta més tardà, de finals del segle XVII, que és el que es diu el vestido espanyol. El vestido espanyol consisteix en una vela, un vel o una mantellina, i una basquinya. Una basquinya era una faldilla negra. Moltes vegades això cobria, quan es treien el gipó, que era la jaqueta llarga aquesta amb faldons, cobria una cotilla o una brusa blanca o virolada. Però aquesta cosa del negre doncs era propi de l'espanyol. Thomas Mann explicava... M'he deixat les cites allà, espera. Les cites. És que a vegades una cita literària diu més que mil paraules. Deia, a la muntanya màgica, que no sé si l'heu llegit, però que és molt recomanable, és una mica espessa, però és molt recomanable. Critica de manera poc elogiosa Espanya i l'idea del negre. Espanya se hallava, ho faig en castellà perquè tinc la traducció en castellà, Espanya se hallava en la direcció opuesta, també molt lejos del término medio humanista, no de la part despreocupada, sinó del lado rígido. No era ausència de forma, sinó exceso de forma. La muerte considerada como forma, no la disolución de la muerte, sino la austeridad de la muerte, negra, distinguida y sangrienta. La Inquisición, la Golilla, Loyola, el Escorial. És una crítica brutal que està parlant de l'Espanya negra, l'Espanya aquesta de la Inquisició i de les tortures i tot això. Doncs aquí tenim un altre gravat de Juan de la Cruz Cano on ensenya un pescador català. Diu català i és un pescador. I també va vestit de negre. Per què va vestit de negre? Doncs segurament perquè porta, m'ho imagino, perquè no ho explica, un impermeable fosc, encerat, perquè sigui impermeable per tot el seu ofici i perquè realment... Doncs en les societats tradicionals, com veurem, el negre és tan present perquè hi havia moltes morts. Penseu que molts infants morien, molta gent gran moria molt abans que nosaltres. La mort era molt present i les dones, sobretot, i els homes, però sobretot les dones i les dones grans, anaven empalmant un dol amb un altre, de tal manera que mai aixecaven, treien el cap. Aquí tenim, en dos partes hay señoras, mujer principal. És un gravat de 1801 de Mallorca i indica aquest vestit a l'espanyola que era el típic de la mantellina i la basquinya, la faldilla, i que a vegades a les festes que ensenya Francisco de Goya, que es figura que representa pagesos rics, jo crec que són aristòcrates vestits de pagesos més aviat, l'exterior sempre van a la festa vestides de negre, però després s'ho treuen i surten una muntanya de colors. I aquí tenim Goya, com molt coneguda, la duquesa d'Alba, doncs que fa, tota aquesta època es fa una defensa molt important de l'espanyol respecte al francès, que finalment acabarà invadint Espanya. No? Però els francesos, que ara veurem alguna imatge, que van vestits absolutament virulats, el vestit de cort, que si aneu un dia a Barcelona i aneu al Museu del Disseny, al DAP, doncs veureu a la tercera planta com explica que eren uns vestits que eren com si fossin pastissos de nata. Vull dir, són uns vestits de brocats, de llavorats, de molts colors. En canvi, Espanya es protestava contra els francesos amb el negre. Aquí veieu uns senyors, tal com anaven vestits al segle XVIII. Anaven amb una casaca llarga, una armilla, uns calçons, unes mitges i unes sabatetes amb sivella. El de l'esquerra és un senyor que seria un noble i el de la dreta vol una miqueta representar un majo, que un majo era un menestral o un pagès ric que diu el lunes no trabajo, menestral. I a la cort el que va ser imitar aquests majos, com anaven vestits. Si teniu a la retina aquestes imatges de vestits de colors rics i molt alegres, diguem, de la gent rica, no de la gent pobra, després els veurem, els pobres. I agafeu aquest, que és el dandy, doncs hi ha un canvi tremendo. Vull dir, en 20 anys, amb la Revolució Francesa, passen de la moda que marca la noblesa a la moda que marca la burgesia, que guanya. Però aquesta burgesia, què diu la burgesia respecte a la moda? Doncs que la moda no és important, que la moda és tan poc important que la deixen en mans de les dones. Els homes es vestiran de negre amb un tern, que vol dir tres peces, que són la jaqueta, l'armilla i els pantalons llargs. Aquest encara els porta curts perquè és de transició, però ja seran pantalons llargs, que són els pantalons dels mariners i dels pagesos que van, bueno, que van lluitar a la Revolució Francesa, i una camisa blanca. Perquè ells, els homes, no podran preocupar-se de coses tan poc rellevants. És el que un sociòleg va dir que era la gran renúncia masculina. Però aquesta gran renúncia masculina realment no ho és, perquè es van alliberar, anaven a treballar, feien la seva, tenien les seves amants, tenien els seus amics, tenien la seva vida, els seus viatges. El que siga que va ser aquesta divisió tan enorme de l'aparença és que les dones sí que van renunciar a la vida, perquè les dones burgeses es van quedar tancades a les cases, les dones obreres i les camperoles no, sempre han hagut de treballar, però les burgeses no van tenir dret a tenir una vida pròpia. Llavors, Baudelaire, que a mitjans del Charles Baudelaire, que a mitjans del segle XIX va parlar del vestit negre masculí com la pell dels herois de la vida moderna que els iguala, en contra de la marcada divisió social del segle XVIII, diu: "Observen que el traje negro y el redingote no solo tienen su belleza política, poética, que es la expresión del alma pública, un inmenso desfile de enterradores, enterradores políticos, enterradores enamorados, enterradores burgueses", com perquè a ell li sembla que el vestit negre és d'enterrar morts. No? "En cuanto a los excéntricos, a quien los colores contrastados y violentos denuncian fácilmente a la vista, se contentan hoy con los matices en el dibujo, en el corte, más aún que en el color". Vol dir que els vestits dels homes a partir d'ara es distingeixen perquè la tela és més bona, o el tall és més bo, és d'un sastre més bo, però no es distingeixen pel color. O potser tenen un petit dibuix o alguna cosa. Aquí veiem aquest home que representa el burgès amb aquesta mà de cadenes a darrere, que és com una imatge molt masculina, no? I aquí veiem un home i una dona, l'home amb el vestit negre de tres peces, el llaç negre, el barret de copa negre, les sabates negres, i la dona també va de negre, però va amb un vestit que és el màxim de volum que hi ha hagut a la història. Potser té no sé quants metres, però una barbaritat. I aquesta dona difícilment pot treballar. Té unes mànigues de pernil o de farol, té una cintura molt, molt estreta que és deguda amb una cotilla que li estreny la cintura, perquè la cintura, penseu, que durant 2.000 anys és l'eina, diguem, o la part del cos que ha servit per definir la dona. I ha de ser molt estreta, perquè és un signe de bellesa. Per tant, la part de dalt s'infla i la part de dalt de baix també s'infla gràcies a una crinolina. Aquí veiem un altre home amb barret de copa que mira una estructura negra, de ferro, tot és negre, aquest home amb aquesta levita, no? Que va exactament igual que l'altre home que està d'esquerres, ai, d'esquerres, d'esquenes. I aquí, a mitjans del segle XIX, veiem aquestes dones amb cua, que no és tan fàcil caminar amb una cua, una està tocant una catifa i l'altra està al costat d'un florero, però realment ella mateixa fa de florero. És l'època de les primeres sufragistes, les primeres dones que demanen el vot per les dones. I és l'època també dels escriptors i les escriptores naturalistes, com Émile Zola i aquí Emília Pardo Bazán, que si no l'heu llegit és molt, molt, molt recomanable. És una gran defensora de la dona que diu que la dona ha de tenir, té sentit amb ella mateixa i ha de tenir el seu propi destí. No ha de ser en funció dels homes. Penseu que les dones en aquell moment no tenien educació, no se les educaven, més que per que tinguessin una formació catòlica i per sergir puntes o per sergir petites labors. Era una educació que en aquest moment, justament amb la llei Moyano, que va ser en aquesta època, van dir, home, potser que les dones les eduquem una mica més, però no per elles mateixes, no, perquè poguessin educar els seus fills i que perquè poguessin donar conversa als seus marits. Sí, era tremendo. Però l'Emília Pardo Bazán, aquesta no hi havia qui la guanyés. Ella i la Concepción Arenal van lluitar molt i molt perquè les dones poguessin ser visibles en aquella societat que les aniquilava. Si parlem d'Emília Pardo Bazán, a la novel·la Allende la Verdad, la protagonista, quan coneix la mort del seu marit, envia la minyona a comprar crepe, perquè ella diu, explica molt bé el dol que s'ha de fer amb crepe o crep, que és aquell teixit molt recargoladet, de la fibra molt recargoladeta, no? I que és brillant i que és bonic. Alejandra, váyase ahora mismo a la calle del Carmen a comprar a todas las tiendas en que gasto y tráigame muestras de géneros negros, cachemir fino y crespón inglés. En una altra novel·la que es diu Doña Milagros, les filles de Neira, que es va morir, mantenen un dol rigorós, però no poden evitar algunes frivolitats de la moda més xic. Bajo aquella apretada celosia de mantellines, se adivinaven rostros espolvoreados de arroz, cabelleres bien peinadas y artísticamente rizadas, moños de construcción arquitectónica, formas turgentes delineadas por la estrecha cárcel del faldellín, piececitos calzados con esmero y manos cuidadosamente enguantadas. L'escriptora diu a la seva amiga Carmen Miranda, que se somet al dol per la mort del seu pare, li diu que ella, Emília Pardo Bazán, jo soy naturalmente sociable y me gusta de vez en cuando echar una cana al aire en esto de las soirées, desde que alivié el luto. Perquè el luto, no sé si us en recordeu, durava un any i quan deien aliviar el luto podien anar de lila o d'altres colors, però sempre les joies havien de ser negres, havien de ser d'atzabeja o d'altres pedres negres. També escriu sobre el negre religiós del dia dels morts, el dijous i divendres de Setmana Santa, i durant la Quaresma per expiar els pecats de Carnaval. En el mes de novembre era obligatori anar de dol pels difunts de la família durant tot el mes. Revistes com La Moda Elegante hi dedicaven monogràfics sencers. A Setmana Santa, un dia de Setmana Santa, dos estudiants de la novel·la La Soledad es llencen al carrer per contemplar el mujerío que en aquel jueves santo en que todas estaban guapísimas con su indumento negro y sus hereditarias mantillas. I aquí veieu, això és una fotografia d'una dona modernista que és impressionant amb aquest vestit de negre, el barret negre, era la màxima, potser aquí no era la màxima poder, però sí que entronquem amb allò de la seducció i de l'elegància i de la moda. Sobretot aquesta cintura tan estreta i el cos que tenia forma de S, que deien cul de fuet, com si fos un cul de fuet. I en aquests vestits de cua, doncs, doncs també era molt difícil moure's. Ai, aquí veieu la moda elegante. La moda elegante és aquesta revista que tenim en els museus, que existia a les cases, que la gent rebia per enterar-se de les modes. I penseu que durant el mes de novembre tots els models eren negres. És que el negre era omnipresent. I ara farem un salt mortal, ¿vale? Perquè així quedareu una miqueta atabalats. Ara anem als vestits de la gent més pobra, de la gent del poble, els vestits populars. Aquest senyor, aquesta foto és de 1878, i aquest senyor és un supervivent dels setges de Girona de 1808 i 1809. És a dir, era petitó i li van prendre 70 anys més tard la foto. Aquest senyor va vestit de drap, de llana, de vellut, pantalons llargs amb gira, espardenyes amb vetes negres i una barretina molt llarga que li cau al darrere. Aquest senyor va vestir de l'antiga, perquè aquest vestit, en 1878, doncs, inclús en els pobles i a les zones rurals, ja estava una miqueta desfasat. Però és molt bonica aquesta foto de Girona. O aquesta d'aquesta família, dels primers daguerreotips, que són les primeres fotografies de mitjans del segle XIX, que veieu que també quan les famílies modestes anaven a fer-se una fotografia, potser per enviar algun parent que estava a Amèrica o per tenir-la com a record, era important també com a cerimònia i com a vestit de respecte anar vestides de negre i les dones amb el cap tapat. Aquí veieu una pagesa de Figueres, totalment de negre. Segurament anava de negre per una qüestió de dol. I penseu que el negre doncs, es tenyia a les cases. Es feia servir escorces, com les xarxes, que també es tenyien de negre, es retenyien. Els vestits es retenyien de negre amb escorces de pi o escorces d'alzina o escorces de roure. Es posaven amb un mordent, que era sulfat de ferro o sulfat de coure. Les famílies sabien com fer-ho. I llavors posaven les escorces a bullir i després la roba la retenyien. I el més fàcil era retenyir-la de negre, perquè no l'anaven a retenir cadascun del seu color, sinó que feien un caldero gran i tota la roba la posaven allà dintre. Ai, aquesta és molt petitona, però m'ha fet molta gràcia una puntaire d'Arenys de Mar, i que també va vestida de negre. Penseu que a finals del segle XIX i principis del segle XX, les dones obreres, les dones burgeses, les dones camperoles no tant, van adoptar un vestit que era el vestit sastre. O sigui, els homes anaven amb aquells vestits de tres peces i les dones també, perquè al final els hi era molt més senzill. Per anar a la fàbrica anaven amb una faldilla llarga, negra fins al terra, amb una jaqueta a conjunt i després una brusa blanca. I encara que fossin molt pobres, com aquestes espardenyeres, doncs anaven vestides de negre amb un davantal, totes portaven davantal, algunes portaven inclús corbata i amb aquest munyet que portaven aquí dalt, tan modernista. I aquesta foto, que és molt bonica, de l'escala, jo no sé exactament qui eren, sembla una mestressa rica i potser la seva dida o la seva mare. Les dues van vestides realment per la fotografia, porten vestits de seda i no van vestides de blanca. Per la fotografia s'han posat vestides de negre. I aquí veiem les fotos, que no sé si coneixeu, meravelloses, de Josep Esquirol, de l'Escala, que són les fotos que va fer els pescadors de l'Escala. Aquí n'he posat només dos. A l'esquerra veieu aquest que porta entre una entre una barretina i una boina o una gorra, molt interessant, i aquesta peça de vestir que només he vist amb aquesta foto i a l'escala en el museu, que es diu una garibaldina, que era negra, que era com una mena de gec que utilitzaven per anar a pescar. I jo suposo que era d'influència doncs, italiana o també francesa, em sembla, perquè també em recordo una mica els pescadors bretons. I a la dreta veieu aquest home amb aquesta gorra protectora que està encerada perquè sigui impermeable i a l'impermeable, tot de negre. Unes dones que eren grans, pobres, però que tenen aquesta dignitat a la cara de ser fotografiades, no sé si formen part de la mateixa família, i que és segur que van de negre pel dol. Segurament porten la cara tapada, ai, la cara tapada, el cap tapat, perquè era un tema de modèstia, de respectabilitat i de realment pertanyar a una societat arcaica, però cap als anys 10-20 veieu en aquesta foto que la mestressa gran sí que porta el cap tapat de negre, però la mestressa jove porta el cabell curt i estan garbellant el gra a Vilallonga de Ter, al Ripollès, l'any 18, però veieu quina diferència més gran entre una i l'altra. Una que porta el mocador de cap, el mocador d'espatlles, la faldilla molt llarga, molt apedaçada, molt pobres. Jo quan vaig fer aquest treball dels vestits populars de Catalunya, potser el que més em va copsar va ser l'extrema pobresa, els nens sense sabates. Vull dir que era una societat que la postguerra, bueno, fins als anys 60 o 70, realment hi havia molta, molta pobresa. Aquí veiem un jai de Ribera, diu, agençat a l'estil del país. Això és un mocador enrotllat, que dels països, bueno, a l'Ebre i cap a l'Aragó li diuen un cachirulo, no? I és un mocador, però ell també va vestit completament de negre. No sé si teníeu la idea del negre que era tan present a la societat, perquè nosaltres ara pensem que ho veurem amb Chanel, amb la moda, amb els vestits de cerimònia, però la gent corrent anaven sempre de negre, molt sovint de negre. Aquí veieu una pastora filant, que això són unes escenes molt boniques, no partien ni un minut, i portava un mocador negre al cap. El davantal no era negre, però era fosc, faldilla llarga. Aquí als anys 40 encara portava faldilla llarga fins als peus, quan això, ja ho veurem, en els anys 20 a la moda ja havia desaparegut. I aquests tres personatges de Tortosa, que van vestits de negre, que estan parlant, porten una mena d'espardenyes negres, amb uns mitjons negres, unes mantes negres, tot és de negre. I és que realment la gent gran anava de negre. I quan diem el negre envelleix, doncs és que jo crec que tenim la idea de que la gent gran abans anaven sempre de negre, no? I que era com una marca de fer-se gran. Aquí veiem a Muntanya doncs aquests vestits de cerimònia, ella amb una caputxa blanca de llana, però totalment vestida de negre, i ella amb un barret de copa que només s'utilitzava per les grans cerimònies, i un gambetto, que és aquesta mena d'abric, diríem, llarg fins als peus. I aquesta doncs, és una dona gran de muntanya, tota vestida de negre però amb un mocador blanc al cap, de Sarroca de Bellera, en el Pallars. I l'home és d'Alcover, amb aquesta barretina tan divertida de teula cap a davant i la brusa, que sabeu que les bruses o eren blau marís o eren negres i eren pròpies de traginers, dels mossos de magatzem. I aquest porta una mena de corbata, també. Un pastor filant de l'any 1942, completament vestit de negre, amb una pell d'ovella per sobre, i la dona, que és una dona del Pallars Jussà, abans de la guerra, amb aquesta caputxa negra, el vestit completament negre i el davantal negre. I aquest, bueno, jo crec que també, per exemple, aquest senyor potser es va posar així perquè era el seu millor vestit per fer-se una fotografia, perquè no era habitual a l'època que es fessin fotografies, no? També porta una barretina plana i aquesta armilla creuada que és tan bonica, el jec, que és la jaqueta de sobre, pantalons curts, com els calçons, com encara del segle XVIII, mitjons i les espardenyes. Sempre portaven espardenyes, inclús amb aquests climes tan freds. I aquí hi ha una imatge de la nit terrible, que no sé si també va passar a Arenys. A Barcelona es van portar tota la platja i totes les cases del Somorrostro i d'on hi ha ara el Poble Nou. Les dones van perdre, i els homes i les famílies van perdre amb moltes familiars i molta gent estimada, i es van vestir de negre amb aquesta imatge tan terrible. El negre dels uniformes. Això segur que heu vist fotos de aquests són de Vilaseca, però de fotos d'escoles on la majoria, amb les monges, amb la majoria de nens i nenes anaven vestits de negres. I llavors aquí tenim una foto de José Ortiz Echagüe, que era un enginyer que en els anys 30 i 40 va recórrer Espanya i va fer fotos dels vestits populars que ell anava trobant. I de Catalunya va trobar molt pocs vestits populars, perquè nosaltres ja estàvem a la industrialització i la gent no anava vestida d'aquella manera, amb aquests brodats i tot això com a Salamanca. Però en canvi va fer aquesta foto d'un estudiant de Vic, que és bastant graciosa, no? Que porta el barret de copa, aquest llaç i tota la capa i tot de negre. Doncs ara saltarem al món de la moda, que és tan atractiu. Estem al segle XX i comencem per Mariano Fortuny i Henriette Negrín, que era una parella. Fins ara sempre s'ha parlat de Mariano Fortuny, ara hem de reivindicar el nom d'ella perquè sembla que sé que la seva dona és la que va dissenyar els vestits. Ell va dissenyar moltes coses, llums, teles, mobles, escenografies, però la seva dona, la seva companya, va ser la que va dissenyar aquests vestits que semblaven d'estàtues gregues i romanes. Aquest és el vestit d'Elfos, i quina gràcia tenia respecte als anteriors? És que no portava cotilla i el cos quedava completament lliure. De moment, al principi, només s'atrevien a fer dinars i sopars a les cases amb aquests vestits, però després, més endavant, ja van sortir al carrer, perquè deien que eren com si anessin en pijama o com si anessin despullades. Aquí anem avançant una miqueta, als anys 20, tenim aquests vestits i tenim les dones que s'alliberen. D'alguna manera és la segona onada feminista en què les dones volen ser tan independents com els homes, volen condueixen cotxes, fan esports, tenen feines, les dones burgeses, perquè ja hem dit que les altres sempre havien treballat. I aquí tenim un model de la Gazette du Bon Ton a l'esquerra i a la dreta Argo i Boté, que eren unes revistes que marcaven la moda. I veieu que el negre sempre és present. Aquestes, com es diuen aquestes? Sabeu qui són? Aquestes són les garçons. Les garçons. Hi havia un senyor l'any 22, que es deia Víctor Margarit, que explicava la història d'una noia jove que s'escapa de casa i que viu la seva vida. Treballa i té els seus amics i té les seves amigues i és absolutament lliure i fuma i tot això. I llavors es deia la garçon. I aquesta garçon va influenciar de tal manera a la societat que moltes dones es van voler vestir com homes, i què van fer? Doncs van anar a l'armari dels seus marits o dels seus pares i van agafar peces. Clar, aquí veieu que van amb faldilles, però porten... és un estil una miqueta més masculí. Agafen smokings, agafen levites, agafen americanes, i d'aquesta manera doncs, volen imitar la llibertat dels homes. També aquí en els anys 20, els feliços 20, tenim aquestes dones que van lliures, que no estan instal·lades a la casa permanentment, que surten, que s'ho passen bé, i veieu que també utilitzen el negre com a color. Aquí, mira, tornem a la moda del segle XVI, veieu Greta Garbo, que en aquesta pel·lícula que no sé si heu vist, meravellosa, la reina Cristina de Suècia, de l'any 33, mireu que va totalment de negre a l'espanyola, amb aquest coll blanc i aquests pulls blancs, perquè a Suècia va haver-hi un ambaixador espanyol del segle XVI que va ser molt famós, i aquest vestit de l'ambaixador espanyol el conserven allà. És dels pocs que existeixen d'aquest tipus de moda. I es va fer aquesta pel·lícula i ella es va vestir l'espanyola. Però, oh, sorpresa, Coco Chanel, que ara parlarem una miqueta de Coco Chanel, perquè va ser la gran impulsora del negre en el segle XX, doncs Gabrielle Chanel també va vestida igual, va vestida de negre, amb aquest coll i amb aquests punys que il·luminen la cara. I qui era Coco Chanel? Coco Chanel era una nena molt pobra, d'una família que es va morir la mare, eren 5 germans, el pare era un Vivales, que era un, bueno, era un venedor ambulant, però no li interessava gaire el tema dels nens. I va haver un moment que quan la mare va morir els va posar tots en un orfelinat, que encara existeix, i allà els va deixar al seu destí. I ella de seguida es va fixar, bueno, era una nena molt llesta, es va fixar com anaven vestides les monges i els capellans, i de seguida que va poder va aprendre un ofici, que va ser l'ofici de fer barrets, de barretaire. I amb aquest ofici de barretaire i amb unes idees molt revolucionàries que tenia, doncs va a poc anar convencent la societat de que havia de canviar la forma de vestir. De tal manera que va posar les samarretes que eren interiors a l'exterior, els vestits de mariners, que eren només pels mariners, va vestir les dones amb aquells pantalons per primera vegada i les samarretes a ratlles. Va fer servir barrets que eren de palla i els va posar a la moda. Però sobretot, va ser la gran reina del negre. Perquè diuen que es va voler venjar de les seves clientes utilitzant el negre, que ella tant li havia fet patir quan era petitona a l'orfelinat, i va dir, doncs ara anireu totes de negre. I sembla ser, com a l'ambaixador espanyol, que també va entrar a l'Òpera de París una vegada, que eren, us en recordeu, aquells vestits modernistes, tan virulats, i amb aquells barrets tan enormes, i aquelles cues i tot, i de molts colors i moltes puntes una altra vegada i molt de brodats, es va vestir de negre amb un vestidet curt, que tots sabem què és, que és la petite robe noire, i clar, es va fer un silenci total i la gent va quedar amb la boca badada. I per sort van dir, doncs això sí que és bo. Realment ha canviat el món, i això era just després de la Primera Guerra Mundial, on les dones havien hagut d'espavilar-se, havien hagut d'anar a les fàbriques a treballar, s'havien posat els pantalons dels homes i ja no volien quedar-se a casa. I aquest és, diu, un fort de Chanel, que és un vestidet que ella va fer per tothom. El fort era el cotxe que es va dissenyar per totes les persones, és a dir, que no era un cotxe de gent rica. Doncs ella va dir, doncs ara el que hem de fer és que les dones vagin com amb aquests uniformes, però que siguin lliures, que treballin, que estudiïn, que visquin més enllà de la família. I d'aquesta manera doncs, va imposar aquest vestit que és tan modern que el podríem portar ara mateix. I aquí està amb una actriu, la Ina Claire, i veieu que van vestides pràcticament iguals, amb els cabells molt curtets, un amb barret, l'altre sense barret, és el moment en què deixa de portar barret les dones. Hi ha un moviment feminista a Espanya que es diu la Sin Sombrero, als anys 30, perquè decideixen no portar barret. Doncs aquí veiem a la dreta Coco Chanel, que ja ella té el cabell molt negre i va vestida de negre amb aquest punt blanc que li dona llum. Aquí la veieu, negre, negre, negre. També se'n riu una miqueta els burgesos perquè en comptes de portar perles porta bijuteria. És la que posa de moda les perles falses, els collars falsos. Diu, ah sí, tant de rotllo amb les perles i amb tot això que és tan ric, doncs no. Ara totes les dones podran portar joies. I aquest negre de la Coco Chanel, que realment és el negre ara que porten els arquitectes, els artistes, els dissenyadors, és el negre, com diguem, cool, no? És el negre interessant. El veiem aquí a Barcelona, que he fet aquestes fotos, és que l'altre dia em vaig parar i dic, ostres, tot negre sobre negre. Vull dir, a l'esquerra veieu aquest anunci de Chanel que segueix sent negre, però amb una model negra, i ara si us fixeu amb els diaris i amb les revistes i a tot arreu, hi ha aquests anuncis de Chanel que segueix reivindicant el negre. El negre com la idea d'estar molt a la moda o d'estar gens a la moda, de passar de la moda, no? És el tema de l'austeritat i també del luxe. Aquí veieu, en aquesta època, les milicianes de la Guerra Civil, que també anaven de negre, amb el tema de l'uniforme, i que això els hi donava doncs, una certa uniformitat també amb els seus companys homes, no? Que no van fer la guerra faldilles, evidentment. I aquí en els anys 50 doncs, encara tenim aquell vestit dels homes que fa 150 anys que porten, que són els vestits de tres peces, els vestits que encara alguns homes porten als casaments o a les festes. I llavors, què passa amb aquest vestit? Doncs que justament als anys 50-60 els joves hi ha una altra ruptura social en què els joves s'emancipen, els fills d'aquests senyors, i diuen nosaltres no volem anar vestits així, som els hippies i anirem unisex, homes i dones, anirem amb vestits similars, amb túniques, amb colors virulats, amb els cabells llargs. En aquesta època doncs, també tenim aquesta tamona, l'Audrey Hepburn, que va de negre, com molt minimalista, com molt abstracta i també com una mica nena, no? És la seducció una mica de la nena jove. Doncs aquí tenim algunes imatges, que passaré ràpidament, de dissenyadors espanyols que han triomfat, diguem, Pedro Rodríguez, que era coetani de Balenciaga, blanc i negre, Pedro Rodríguez, també, dels anys 50, Balenciaga, que formava part de l'exposició dels barrets de Balenciaga, doncs Balenciaga va ser el gran defensor del negre, seguint una miqueta aquesta tradició espanyola del negre com a poder, el negre com a luxe i el negre com a màxima depuració de l'estil. I fa uns models molt, molt diferents, amb unes formes molt estranyes, com aquest que fa com una espècie de bombolles, de negre, amb uns teixits molt bonics, que això és com una falla, negre de seda, que és molt brillant. O aquest, que és espectacular, va investigant diferents formes. O aquest, que tenim al museu. O aquest, que és de les quatre cantonades, no? Que és un vestit que quasi no és un vestit, que és una escultura. O aquest, que és le chou noir, que seria la col negra, que és realment difícil de portar, però és molt espectacular com a vestit. Va molt més enllà, recomano visitar la Fundació Balenciaga Guetària, a prop de Sant Sebastià, on hi ha vestits de Balenciaga, o en el Museu de Barcelona també n'hi ha bastants. Aquí n'hi ha una altra, que és una capa, una capa de capes de volants, que realment doncs, és molt més enllà d'un vestit. Un altre dissenyador que tots coneixeu és Yves Saint Laurent, que va posar la dona de smoking, és a dir, que en aquest moment, a l'any 66, no només la moda era unisex, que era igual més o menys per tothom, sinó que es va proposar que les dones vestissin com els homes, per un tema de poder. Això a l'any 66 i als anys 80, no sé si heu vist una pel·lícula que es diu Armes de Mujer, que també van vestides com si fossin homes per simbolitzar que són les que porten una empresa. Absolutament incòmodes, amb faldilles tub i sabates d'agulla. Vull dir, no sé si es pot dirigir una empresa amb aquest plan, però vaja. I aquí una altra ruptura interessant que coneixeu molt bé, que són els punks, que es van voler rebel·lar contra el poder polític, contra la societat, i van, bueno, en un estat de depressió de que no hi havia futur pels nois, però el seu color també va ser el negre. Va ser el negre de les casaques de cuir, de tot allò com una mica militar, combinat amb elements metàl·lics, amb tatxueles, amb molt de cuir. I fent un altre salt, perquè no ho podem explicar tot, perquè dona per molt, són els japonesos. Els japonesos arriben a Europa, els japonesos, els modistos japonesos, arriben a Europa i fan una revolució als anys 80, perquè us en recordeu d'aquells manuals de sastres del segle XVI, de l'Alcega? Doncs això ja ho posen en qüestió. Posen en qüestió que les persones hagin de tenir una aparença amb una silueta tan marcada, que hi hagi tanta diferència entre com van vestits els joves i van vestits les persones grans, com van vestides les persones primes i les persones més grassonetes i fan una mena d'embolcall inspirat amb els seus vestits tradicionals, amb els kimonos i amb, les seves túniques, que arriben a Europa als anys 80, arriben a París, desfilen i la gent es queda bocabadada. Diu, què és això? Això és moda? Com pot ser? Tot de negre. I, a més, reivindiquen o posen sobre la taula les guerres d'Hiroshima, les guerres, la pobresa. Veieu que això, que és de Yoshi Yamamoto, que trobareu a internet perquè segueix produint i és molt interessant, doncs està una mica inspirat amb la gent dels sense sostre. Clar que tot això és moda de París, de passarel·la i tot això, però també posar en valor totes aquestes persones que són invisibles a la societat. I aquí tenim els sis damberes, des de Bèlgica, agafen la moda japonesa i aquests dissenyadors fan una moda estripada, tota bastant de negre, que es diu deconstruïda, que és això que nosaltres portem ara, però que no es feia abans, que és, per exemple, portar una cremallera en un lloc visible però que no tanca res, o una butxaca del revés, o les costures del revés. Això que ara nosaltres ho acceptem la mar de bé, això als anys 80 era una cosa molt estranya. Aquí tenim Giorgio Armani, la màxima elegància italiana, amb aquesta foto vestida de negre. I aquí, a l'estat espanyol, doncs, tenim Sibila, que va fer el vestit a Espanya, que era com una espècie d'acudit. Una amiga seva va anar a una festa i va dir, jo ara vull vestir-me d'Espanya. I va fer com aquesta mena de cornament pels toros, la creu, i allò de sota que sembla com una sorra. No? I va tenir molt èxit aquest vestit. O Lídia Delgado, que té un taller a Barcelona, doncs aquestes tres noies a Barcelona, ah no, a París, em sembla que era, a París, que van vestides de negre, no? O aquest vestit d'Hermenegildo Cegna, que és italià, però fotografiat per Maria Espeus, on hi ha aquesta mirada androgínia, és a dir, que no se sap si és un noi o una noia, va vestida amb un vestit de noi, i es diu masculino. Martin Margiela, que és dels sis d'Amberes, que triomfa ara. Veieu que aquest vestit blanc està mal tallat, aquesta jaqueta és immensament ampla i diguem que no s'ajusta en els patrons de la moda convencional. Aquesta és una altra que critica la Yuta Watanabe, doncs critica tot el món dels països musulmans que tapen de negre la cara de les dones. I aquí, en el nostre país, tenim la Txell Mires, que va presentar aquesta col·lecció a Londres, que és de Terrassa i és boníssima. Vull dir que agafa una mica aquesta moda japonesa i belga, però fa unes propostes realment molt originals, que va més enllà de la moda, que semblen escultures. També tenim a Manresa la Miriam Ponsa, que algunes de les seves col·leccions, com aquesta de les bugaderes, doncs és negra. I en el món de la cultura popular, mira, estava un dia amb la meva filla fent aquesta preparació de la conferència i diu, home, però no pots deixar de posar els heavies, els metals, tots aquests. Doncs mira, aquí un petit homenatge amb aquests de la música heavy, el Marilyn Manson, que és els gòtics, amb els cabells llargs, amb la cara molt pàl·lida, no se sap si és un noi o una noia, però que ha sigut una mica de font d'inspiració de grans dissenyadors, com Alexander McQueen, Marc Jacobs, Jean-Paul Gaultier, etc. Aquí tenim la família Adams, que coneixeu molt bé, la família Adams, que són gòtics, són els gòtics i les gòtiques. Aquestes gòtiques, d'on surten les gòtiques? D'on surten? Estan inspirades amb les edats medievals, amb el gòtic, van de negre, van amb uns vestits victorians del segle XIX, han de tenir un aspecte melancòlic i depressiu, encara que no ho estiguin, amb els cabells molt negres, guants negres, botes negres, i fan com un espectacle de la seva aparença. I finalment, per acabar, Johnny Depp, que coneixeu molt bé, doncs aquí està vestit d'Stempunk. Stempunk són uns que es diuen així perquè estem és el vapor. Llavors volen recuperar l'època victoriana, l'època del vapor, i la enginyeria aquesta dels ponts i dels ferroviaris, i d'aquesta manera, bueno, doncs és una qüestió purament estètica. Doncs amb això tanco i ja està. M'agradaria molt sentir la vostra opinió.
Molt bona tarda a tothom. Passarem per si hi ha alguna pregunta.
Sílvia, moltes gràcies per la intervenció, m'ha agradat molt. Ja ho sabia que m'agradaria, m'ha agradat molt. Una cosa que et volia comentar, quan deies lo de l'Ortiz Echauer, de que va fer poques fotos de Catalunya, curiosament va fer unes aquí a Arenys de Mar.
Ah.
I va fer unes fotos que potser algú d'aquí la sala recorda. Aquest senyor era amic d'en Joaquim Moll Fulleda, i va fer unes fotos d'unes senyores d'Arenys vestides, senyores en aquell moment joves, l'any 50, vestides de pubilles catalans representant les puntaires. Ah, i n'hi ha aquestes imatges, les tenim al museu.
Que estan de costat, eh?
Sí, les tenim al museu i curiosament es conserven a la Fundació de Navarra, perquè ens van explicar que es conserven, tot i que no s'han positivat, o sigui, no s'han fet mai, però tenim còpia alguna cosa d'aquestes.
Jo tinc contacte amb aquest museu de Navarra, sí. Vull dir que qualsevol cosa, digue-m'ho perquè les podem recuperar.
Sí, perquè penso que són d'interès, allò que deies, no? Hi ha poc material de Catalunya, doncs precisament, curiosament, aquí a Arenys em va fer unes fotografies. Anaven de blanc, eh? Alguna cosa negra també hi havia.
Sí.
Alguna altra consulta? Doncs donarem per acabada la conferència d'aquesta tarda. Moltes gràcies a tothom.
Moltes gràcies.